Cocodril Club.
Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, 'cause that'll be the...
El programa Revival de l'Albert Malla.
Well, you give me all your loving and your dirty loving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. Tell me maybe that someday will...
Tots els números 1.
Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, 'cause that'll be the day...
Els discos més venuts de la història.
Què tal, Cocodrolo? Passa, passa. Estàs novament convidat a un viatge apassionant per la màquina del temps. Avui, novament, he recordat el gran Buddy Holly, un dels pioners, dels valents, dels arriscats del rock and roll. Corria la segona meitat dels anys 50, quan ell feia cosetes tan guapes com aquest del Beat the Day.
Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well,
en el seu moment, algun dels crítics més importants va dir de Buddy Holly: és la força creativa més influent en els inicis del rock and roll.
That someday will I be through. Well, that'll be the day when you say goodbye.
I han passat més de 50 anys i Buddy ha passat a la història com un autèntic mite.
You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day.
Malgrat que, malauradament, només va tenir 5 anys de trajectòria artística.
That'll be the day. That'll be the day.
Perdoneu-me, però de Buddy no puc escoltar només una. Quan ell ens va deixar autèntiques meravelles com aquest Raining in My Heart.
The sun is out, the sky is blue, there's not a cloud to spoil the view, but it's raining, raining in my heart. The weatherman says clear today, he doesn't know you've gone away, and it's raining, raining in my heart. Oh, misery, misery, what's gonna become of me? I tell my blues they mustn't show, but soon these tears are bound to flow, 'cause it's raining, raining in my heart.
Està plovent en el meu cor. A principis de 1959, a Buddy Holly les coses no li anaven gaire bé, econòmicament parlant.
Raining in my heart.
Per això va acceptar unir-se a una gira que estava al límit del que podia fer un ésser humà. Es tractava d'actuar a 24 ciutats diferents durant només 3 setmanes.
Raining in my heart.
Una nit després d'actuar a Clear Lake, a Iowa, Buddy Holly, amb molt de cansanci acumulat, va decidir llogar una avioneta perquè la calefacció de l'autobús s'havia trencat i feia molt de fred aquell dia. Hi havia bastants graus negatius. I, a més, d'aquesta manera, va pensar que tindria més temps per dormir. Però ni les baixes temperatures ni la calefacció espatllada de l'autobús van ser les causants de la seva mort. Ho va ser el jove i inexpert pilot de l'avioneta, Roger Peterson. Una avioneta que tenia la capacitat per 3 passatgers, 4, comptant el pilot, per al que van pagar $36 per al viatge. Un cop acabat el concert, l'avioneta va sortir de Clear Lake a la una de la matinada i 2 hores i mitja més tard es va denunciar la desaparició.
Just you know why. Why you and I will by and by no true love ways. Sometimes we'll sigh, sometimes we'll cry. Just you and I know true love ways. Throughout the days, our true love ways will bring us joys to share with those who really care. Sometimes we'll sigh, sometimes we'll cry, and we'll know why. Just you and I know true love ways. Sometimes we'll sigh, sometimes we'll cry, and we'll know why. Just you and I know true love ways.
True Love Ways, una altra petita obra d'art. Gravació original del 1958. Sí, Buddy Holly ens va deixar concretament el 3 de febrer del 1959 i al seu costat en aquella avioneta hi anava Ritchie Valens, Ricardo Valenzuela, el de la Bamba i també The Big Bopper. Des del Cocodril Club que s'emet ininterrompudament des del llunyà octubre del 1993, sempre el nostre record, respecte i gran admiració per als pioners del rock and roll. I molt sovint, quan escoltem aquestes velles gravacions, comentem que s'haguessin pogut gravar la setmana passada perquè conserven tota la seva frescura. No, aleshores no tenien els mitjans tècnics d'ara, ni falta que els hi feien. Perquè, de la manera que gravaven, el so encara ens resulta ara més autèntic. Home, no va ser la setmana passada, però fa molt poc, CeeLo Green ha publicat un CD de tribut a Buddy Holly. CeeLo Green és jove, és un raper que ha fet també rhythm and blues i soul i funky, nascut a Atlanta el 1974. Ha fet, per exemple, a la seva manera, el Baby Don't Care de Buddy Holly, que dura només 1 minut i mig. Com es pot concentrar en tan poc temps tanta intensitat de bon rock and roll? You don't like crazy music, you don't like rock and bands, you just wanna go to a movie show, sit there and hold in hands, you're so square. But I don't care, I don't know why my heart flips, I only know it does. I wonder why I love you, baby. I guess it's just because you're so square. But I don't care.
I only know it does. Wonder why I love you, baby. I guess this is just because you're so square. But I don't care.
Temps per al material sensible. El que ens porta Rafael Turia. Avui de Becker, No sé lo que he soñado.
De pronto sales tú, con tu llama y tu voz. Y eres blanca y flexible. Y estás ahí mirándome. Y te quiero apartar. Y estás ahí mirándome. Y somos inocentes. Y la marca roja me besa con tus labios. Y es invierno. Y estoy en un puerto contigo. Y es de noche. Y no hay sábanas donde dormir. Y no hay. Y no hay sol en ninguna puerta. Y no hay estrella alguna que arrancar a los cielos. Y perdidos no sabemos qué pasa. ¿Por qué la desnudez nos devora? ¿Por qué la tempestad llora como una loca, aunque nadie la escucha? Y ahora, justo ahora que eres clara, permite que te deseo, que me seduce tu voz con su filtro profundo, permíteme juntar mi beso con tu beso. Permíteme tocarte como el sol y morirme. Tocarte. Unirte al día que soy, arrebatarte hasta los altos cielos del amor, a esas cumbres donde fui un día rey. Llevarte al viento libre de la aurora, volar. Volar 10.000 años contigo, solamente un minuto, pero seguir volando.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca. Y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas. Y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida. Toma nuestro paso. Y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café. Y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cuero. Y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntilla por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza.
Tu ho has dit, estimat Juanito, de vez en cuando la vida nos besa en la boca. Només de vez en cuando, perquè no ens hi acostumem. I el grup del Facebook Cocodril Club, la Maite Díaz, deixa anar aquesta reflexió. Hay canciones que resumen toda tu vida en 3 minutos.
Radio Estel.
Aquí a Radio Estel, escolta el Cocodril Club cada dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. No perdis la sintonia.
Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
Rebobinant en el temps. Passejant per la vida. Ah, perquè tu i jo sabem que la vida està plena de bones cançons que val la pena recuperar, compartir i tornar a gaudir. I en aquesta recerca de la memòria perduda, o precisament perquè no ens oblidem i no volem oblidar-nos de res ni de ningú, l'amic Àlex Gómez Font ha escrit un llibre fantàstic que es diu Barcelona, del rock progressivo a la música laietana, i en gran el logotip de Celeste, el mític Celeste del carrer Plateria, avui dia Argenteria, de Barcelona. Això que estem utilitzant com a sintonia per introduir el tema és so dels mítics Iceberg. Aquesta peça es deia La flamenca elèctrica i es va publicar el 1976. Realment, en aquell temps, a Barcelona es van fer coses que no s'havien fet mai abans ni s'han tornat a fer després. Van coincidir molts factors i moltes ganes de fer coses, d'innovar. Hi havia molt d'entusiasme i una gran creativitat dels nostres músics més pròxims. Però dins d'aquesta anomenada música laietana hi havia una fusió de diferents estils i ritmes. Psicodèlia, blues, jazz, rock, allò que també es va dir rock progressiu, rock simfònic. Necessitaríem moltes hores de programa per poder escoltar una mostra del més representatiu d'aquesta anomenada ona o música laietana. Però en representació de tots ells escoltarem a dos dels autors i intèrprets més significatius. El primer, Pau Riba. Diuen molts experts que amb aquesta cançó que ara escoltareu en realitat va començar el rock català. La cançó la va publicar Pau Riba, no se sent gaire bé, però quan el disc era nou ja no se sentia gaire bé, però ara això no importa, és un autèntic document. I dins de la psicodèlia veureu que té un so més folk, com aquella gent més internacional, la Incredible String Band, o com Donovan. Al matí, just a trenc d'alba.
És que veig entre una grisor espectral una vaga s'encén amb suavitat i mil núvols de colors que es poden tocar amb les mans. Mil efectes d'aigua i llum, mil tonalitats suaus, com un film de Hollywood. Al matí, just a temps d'alba, quan el sol talla el meu nocturn viatge i tinc el cos adormit com una pedra de bruixot.
1969, al matí, just a trenc d'alba. Era Pau Riba. Era la presentació del llibre Barcelona, del rock progressiu a la música laietana, Celeste, escrit per l'amic Àlex Gómez Font, a l'EFNAC de la Diagonal, de l'Illa Diagonal, quan el nostre col·laborador de luxe, José María Pallardó, va formar part dels companys que van presentar oficialment el llibre, perquè, com ell recorda, ell hi era, i podia parlar en primera persona de tot aquell moviment. El Pop Llardó deia...
Hola, Pops.
Ui, que fuerte está esto.
Bueno, Alex ha hecho una colección muy amplia de conjuntos, los explica, pero todos esos grupos... Yo creo que recibieron el impulso de un público irrepetible, porque en aquella época, Alex, yo estaba allí, quiero decir, fue la primera vez, no solo en España, sino en todo el mundo, en que la gente joven tomó la palabra y utilizó la música como vehículo para lanzarse, a abrir fronteras, a comunicarse, en fin, la música fue algo imprescindible en aquella época, fue un lenguaje universal al que todo el mundo se apuntó, que todo el mundo quiso utilizar y que realmente pues, sirvió para que estuviera más cerca Estados Unidos, Inglaterra, el joven de aquí, el de allá. La música unía absolutamente a todos. Y desde luego fue un momento muy brillante para que los grupos tuvieran ese apoyo. Nacieron 8.000 conjuntos. Yo hacía un programa entonces, que alguno lo recordará, en San Carlos Club, que se llamaba La Hora de los Conjuntos. Habría sido un buen programa de la tele porque un club lleno de gente, grupos en directo, compitiendo, unos haciéndolo muy mal, otros peor, algunos muy bien, otros regular, pero en fin, había un ambientazo extraordinario. Y puedo aseguraros que había centenares, bueno, lo sabéis ya porque no sois unos niños, pero había centenares de grupos precisamente en Barcelona. Malos casi todos, pero ilusionados absolutamente todos. Y esa ilusión es lo que hizo vibrar más a la gente y a los músicos de más categoría. ¿Qué pasaba entonces? Porque esa gente que apoyaba a los músicos tenía ganas también de que le ofrecieran una música a la altura internacional. Por eso en los programas de radio nos movilizamos para conseguir discos de nuestros buenos amigos, como Toti, que me dejó el primer disco de Bob Dylan. Otros me pasaban otra grabación. El de más allá se había ido a Andorra. Una vez uno pudo ir a Londres y conseguir otro disco. Y de esa manera, pues en fin, yo creo que la radio sirvió notablemente para abrir ventanas a un aire fresco que estábamos necesitando. que no se nos ha hecho justicia en ese aspecto, ni a la radio, ni tampoco a las discotecas, que entonces no servían solamente para colocarse, sino además para escuchar música. Y os aseguro que los DJs de discoteca eran gente seria que buscaban discos competitivos. Vamos, ahí sonaba cualquier cosa interesante, desde Toti Soler hasta Picnic. Y esto no me lo va a perdonar el guitarrista, pero en fin. Pero bueno, me quiero decir que es un tiempo que no podrá repetirse nunca más. Y que, por supuesto, no quisiéramos que desapareciera. Así que todos hemos de hacer lo posible para continuar en ello. Tanto estoy empeñado en que no desaparezca este tipo de música, que por la parte que me toca, modesta y sencilla, estoy dispuesto a lanzarme un programa que no se dedique más que a programar este tipo de música que vale la pena, porque dentro de 4 días ni la gente sabrá quién es Pau Riba, ni Toti Soler, ni quién es Frank Sinatra, ni nadie en absoluto, porque no hay programas de radio que lancen este tipo de música, que la recuerden, que la valoren y que le den una valoración positiva. Yo creo que no hace falta decir nada más, ¿no os parece?
Era la intervenció del nostre col·laborador de luxe, José María Pallardó, el de Música al 1000x1000, en la presentació oficial del llibre de l'Àlex Gómez Font.
Em dius que el nostre amor va ser com un infant.
I en el seu parlament, en diverses ocasions, s'ha referit a Toti.
Perdut i sense nord, mirall de coses velles.
A Toti Soler, esclar.
Em dius que el nostre amor s'acaba a les estrelles.
Que també va participar de la presentació del llibre. Toti Soler, que va començar amb el grup Picnic, amb la Janet com a cantant.
Cállate, niña, no llores más. Tú sabes que mamá debía morir.
Janet, a mí lo que me gustaría, como a todos tus compañeros de profesión ahora, es escucharte cantando y que tú fueras precisamente la que escogieras tus 3 canciones más especiales de todas las que has grabado, que han sido muchísimas. ¿Cuál podría ser la primera en tu ranking?
Hombre, como primera tengo que decir Cállate Niña, porque esta fue, primero, fue una canción mía, fue mi primera canción que yo hice con mi guitarrita inocentemente. Y fue mi primer número uno con el grupo Picnic, que ahí detrás estaba la guitarra maravillosa de Toti Soler.
Cállate, niña, no llores más. Tú sabes que mamá debía morir. Ya desde el cielo te cuidará. Cállate, niña, no llores más. Nunca sabrás cuánto sufrió. La puerta.
Ya te niña, la primera de les tres especials de la Janet aquí al Cocodril Club, que, por cierto, Janet, és un autèntico drama, esta canción, ¿eh? O sea, que fue un éxito, pero que la letra es un drama, ¿eh?
Bueno, no es que sea una drama, lo que pasa es que la letra que hice yo, en inglés, era como muy espiritual, de los negros, de aquella época en Estados Unidos, y Rafael Turia le puso su manito ahí, le puso una canción un poco triste. Sí, pero tiene su encanto, tiene su belleza.
No, por supuesto, pero te lo decía precisamente porque sorprende que una letra no especialmente alegre, ni fácil, ni con un estribillo que se enganche, fue un gran número uno.
Claro, pero ¿sabes también por qué?
Porque
fue muy diferente a todo lo que se hacía en aquella época.
A eso me refería, mujer.
Completamente diferente, los arreglos del tipo de música. Fue tan diferente que era fresco. Era una cosa nueva.
Innovadora, sí.
Era innovadora. E incluso hoy en día, esa canción todavía lo escuchas y es una preciosidad.
Sí, yo creo
que se envejeció maravillosamente
sí.
bien.
Sí, bueno, o dicho de otra manera, se podía haber grabado la semana pasada.
Sí, perfectamente.
Claro.
Cambios con nuestro amor va a ser como un infant que dones al teu cor els dies que vindran.
Ens recordava, Janet, que el Callate Niña deia textualment, estava la meravellosa guitarra de Toti Soler. Cambios con nuestro amor s'acaba. Que va agradar a molta gent que no l'ha oblidat mai. Alguns convidats nostres, com la companya Elisenda Roca. Però un dia, Elisenda, em vas dir que aquesta era la teva cançó especial.
Em dius que el nostre amor va ser com un infant.
És fabulosa,
és tensa. Que dones al teu cor els dies que vindran. Perdut i ser...
Aquesta cançó és fabulosa. La veu de Toti Soler és fabulosíssima i ara vaig a confessar públicament que jo estava enamorada del Toti Soler. Però enamorada de caure de quatre potes, m'encantava. El trobava tan guapo. Bueno, és guapo, a veure, però vull dir que el trobava tan guapo, aquell noi amb aquelles cabelleres, amb aquesta veu sense pretensions, però harmònica i dolça i... M'agradava molt.
Que plori si vull plorar.
La cantava tot hora. Una vegada me'n recordo que quan estava fent dies de ràdio la vaig posar al programa. Vaig dir, mira, us vaig a confessar que aquestes són les meves cançons preferides i vaig posar...
Em dius que el nostre amor va ser com un infant.
També va ser la cançó més especial per un altre company, per en Joan Barril. I quina podria ser, Joan, aquest és un programa eminentment musical, la cançó de la teva vida? Ja sé que és difícil, però...
Sí.
Potser hi ha alguna...
Home, hi ha cançons que et porten etapes agradables de la teva vida, i sobretot quan estàs enamorat, i doncs és la banda sonora d'aquell moment tan bo, no? N'hi ha una, concretament, de Toti Soler, que va fer un disc molt bonic, es deia Liebeslied, I dintre d'aquest disc hi ha un poema d'en Joan Vergés que es diu dius que el nostre amor va ser com un infant, i etc. No? Toti Soler, que no ha cantat mai molt bé, que diguéssim, ha tocat molt bé la guitarra, ha fet unes cançons precioses i ha sabut adaptar les seves mancances vocals amb unes harmonies que jo trobo que són un clàssic en tot moment. I d'aquest àmbit així també de gresca, jo vull recomanar un...
Perdona, Joan, m'has parlat i molt bé d'aquesta cançó, però no m'has dit exactament per quin motiu. Un motiu d'amor, de primer amor, potser?
No, de primer amor no, d'amor d'aquest així, diguem-ne, que no s'havia de saber, no? Un amor d'aquests de mitja tarda, un amor d'aquest així de... Uf. D'aquestes, vaja, de bandes sonores ja, no diré de gran, perquè però sí d'una certa edat simpàtica.
Edat simpàtica,
sí.
Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
Em dius que el nostre amor va ser com un infant que dones al teu cor els dies que vindran, perdut i sense nord mirall de coses velles. Em dius que el nostre amor s'acaba a les estrelles. Em dius que el nostre amor només era el primer, que un altre braç més fort t'abraçarà més bé, a punt de ser record claror de flor collida. Em busca el nostre amor no sap trobar la vida. Em dius que mori fins a demà. No pots comprendre com el dolor dura per sempre si es fa cançó. Em dius que el nostre amor era un ocell ferit. Tremola en el teu cor, somia en el meu pit. Amiga de la mort, camí de vela blanca. La llum del nostre amor és una flor que es tanca.
I amics del Cocodril Club, avui tenim amb nosaltres un convidat molt especial, Toti Soler, què tal?
Hola, molt bé, vosaltres?
Doncs encantats de saludar-te personalment per primera vegada en el programa, on tu has estat protagonista moltes vegades, perquè altres convidats han demanat, han dit que la cançó de la seva vida era una de les teves, em dius que el nostre amor, no? I alguna de les convidades, com per exemple la companya Elisenda Roca, ens va confessar públicament que estava tan enamorada, no tan sols de la cançó, sinó del seu autor i intèrpret, no?
Moltes gràcies.
Bueno, a mi m'agradaria saber, ja sé que és molt difícil, però és el joc que fem al programa, quina cançó t'hagués agradat escriure? O hi ha alguna cançó, em podries recordar alguna situació viscuda vinculada a una cançó que t'hagi resultat especial?
Bé, durant la meva vida professional, diguem, i no professional, que ja comença a ser una mica llarga, doncs hi ha hagut moltíssimes cançons, hi ha hagut molts estils musicals que m'han agradat. Quan tenia 15 anys m'agradava un tipus de música, després doncs, he anat evolucionant i clar, és pràcticament impossible dir quina és la cançó que t'agradaria, perquè totes les èpoques tenen cançons meravelloses i clar, doncs, t'hauria de donar una llista molt llarga.
Digue'm-en una només, una que t'hagi agradat, de les moltes que t'ha agradat o de les moltes que et portin records macos.
Doncs mira, doncs, per exemple, el Et Exultavit del Magnificat de Johann Sebastian Bach.
Carambes, noi!
És una de les que m'agraden més, sí.
I alguna cosa que fos més popera, que s'adaptés millor a la línia del programa?
Bé, no sé què dir-te, doncs m'han agradat cançons de Peter Paul and Mary, m'agraden temes del Miles Davis, per exemple, el So What del Miles Davis és un tema meravellós, el Round About Midnight del Thelonious Monk també és un tema meravellós, hi ha infinitat de cançons precioses. És que és una pregunta impossible de respondre.
Ja ho entenc, ja ho entenc. Però podem escoltar alguna d'aquestes que has nombrat i compartir-la amb tots els oients. I, a més, de pas, podríem escoltar el Callate, niña, amb la Janet, no?
Bé,
on aquesta tenir una...
no és de les meves preferides.
No? Però diguem que va ser tan important i va sonar tant i va ser número 1 que imagino que forma part de la teva vida professional també, no?
Sí, però no és pas una cançó que a mi m'agradi especialment, ni molt menys. Va tenir molt d'èxit, simplement, i ens va donar molta popularitat en aquella època, però no és una de les meves cançons preferides. És una cançó molt senzilleta, bonica, però no té res particular.
Però ens podries recordar com va anar, com vas conèixer la Janet?
Janet i jo va aparèixer un dia amb un conjunt que estàvem, amb el que estava treballant, i va aparèixer un dia, algú la va portar i es va convertir automàticament en la cantant del grup. En aquells moments no ens dèiem Picnic, evidentment, no? Però bueno, això fa molts anys. ha plogut molt des de llavors, han passat moltes coses, allò pràcticament ha passat a l'oblit.
Home, el teu oblit, vols dir?
Sí, sí, sí.
Ah, perquè la Janet encara actua i,
sí, sí, no, no,
i encara agafa aquelles sí, cançons clar, que feien vosaltres.
Des de llavors ens ha fet moltes coses i llavors, clar, que no tenen res a veure. Allò va ser els inicis de... ja més que de joventut, quasi d'infantesa.
Clar.
O sigui que, clar, queda molt lluny tot això.
Moltes gràcies, Toti. Fins sempre.
A vosaltres, a vosaltres.
Aquesta és la peça que ens ha destacat en Toti Soler com una de les que li hagués agradat escriure a ell. El So What del gran Miles Davis. Però com us dèiem, en Toti Soler, o en Pau Riba, o en Manel Josep, de l'Orquestra Plateria, són només alguns dels més significatius noms que podeu trobar al llibre Barcelona del rock progressiu a la música laietana que acaba de publicar l'amic Àlex Gómez Font.
Hola, Àlex, què tal?
Molt bé, encantat de parlar amb tu.
Jo també, perquè acabes de publicar un llibre que jo crec que si no l'haguessis escrit tu l'haguéssim hagut d'inventar entre tots, perquè realment aquí va haver-hi una època irrepetible de creativitat musical, d'innovació, d'il·lusió, de fantasia, que es va dir música laietana, que va tenir un local emblemàtic com el Celeste, una mica com la Seu Central. En fi, que van passar moltíssimes coses durant uns anys que després sembla que s'hagin oblidat o que no hi hagi realment bibliografia sobre aquest tema tan apassionant. I sobretot, que això, si tu... Això s'ha d'escriure, Àlex, perquè si no es perd i les noves generacions no sabran que això va succeir. Explica'ns una miqueta per què vas fer aquest llibre i de què va, sisplau.
Primerament perquè musicalment l'època m'interessava molt, no? Però em vaig trobar que no hi havia bibliografia. En un principi va ser una manera d'ordenar tot el que jo m'interessava d'aquesta època, perquè el que hi ha un buit del 70 o 80 brutal,
sí,
que sembla que tot es desapareixi. Hi ha la nova cançó i llavors hi ha el moviment dels anys 90 del rock català, que això està molt bé de bibliografia. Però aquesta època, que és irrepetible en tots els sentits, i inclús l'època del Tony Ronald, etc., sembla que gairebé no hi ha res, no? I amb aquesta mania d'anar ordenant i d'anar parlant amb gent i anar investigant i anar fent de rateta, pues, a base d'anys doncs, vas acumulant material i també aprofitava que hi havia molta gent ja que s'estava morint o que s'havia mort i era una manera doncs, de recollir tot això, no? La passió aquesta per tot aquest tema.
Jo vull felicitar-te perquè, a més, hi ha molta fotografia i això s'agraeix. Fotografia, m'imagino que moltes d'arxius particulars
sí,
dels propis protagonistes que m'imagino també que han col·laborat amb tu i que els ha fet il·lusió el projecte, no?
Exacte, sí, la majoria, tot el material fotogràfic ha sigut totalment cedit, vull dir, anar a casa de la gent, rebuscar, entretindre-m'hi molt, perquè hi havia gent que no sabia ni les fotografies que tenia, i arribava un moment que tenia tanta confiança que em deixaven entrar a casa seva, regirar els calaixos, i trobava joies, no? Però ahir me'n vaig trobar a la sessió de gravació de Dioptria, les fotografies, que eren totalment inèdites, a casa del Jordi Sabater remenant coses.
Una gent, anem una capsa de sabates, potser,
exacte,
no?
Exacte, sí.
Uns quants noms, els primers que et vinguin al cap ara de tot aquell moviment, sisplau. Has parlat d'en Cisa. Jo, quan em va agafar de ple el rock català, a la segona meitat ja dels anys 80, que llavors jo estava en antena, hi havia molta audiència, i tota una generació de 15, 16, 17 anys de gent que anava darrere d'allò i tal, i que es pensaven que era la primera vegada que passava, jo els anava dient, a mi em sembla que el primer que va fer rock català va ser en Pau Riba.
Exacte.
Molts anys abans. Sí, estem d'acord o no?
Totalment d'acord. Totalment. A part que el gènere rock català, això ja és una qüestió personal, és tan català, rock català, el rock que feia Tony Ronald, per dir-te algú, que el rock que fa un grup de rock que canti exclusivament en català, no? Vull dir, el rock que feien els Sirex.
O els Lone Star.
O els Lone Star, per exemple. Vull dir, per mi això també és rock català.
I de la Ona, la Lletana, quins noms et venen al cap, així, de cop i volta?
A mi, de cop i volta, pues, el Luqui Guri, el Max Sunyer, Carles Benavent, Joan Albert Amargós, grups com Companyia Elèctrica d'Arma, Música Urbana, no? I sobretot, a mi el que m'ha interessat molt...
Màquina, música dispersa, Mirasol Colores, és que n'hi havien molts.
A mi el que m'ha interessat molt, que jo no aprofundeixo tant en aquest tema, que segurament tu coneixes molt, és la transició aquesta dels grups iaie del Tony Ronald, etc, que el Tony Ronald tots van anar a aprendre amb ell, el Max Sunyer, tota aquesta colla estaven allà aprenent-ne, no? Fins al moviment aquest del rock progressiu, no? Amb els grups com Màquina, etc, no? Doncs tot aquest canvi trobo que també és interessantíssim i aquí sí que hi ha feina també per fer una bona bibliografia, però ben feta, no?
I després una altra cosa, durant molts anys l'àudio de totes aquestes gravacions ha estat perdut, descatalogat, introbable. Em sembla que tu també has tingut molt a veure en recuperar els màsters i publicar-los en CD, oi?
Sí, això és bo, ja saps tu de què va, és anar a casa de la gent, perquè aquí ha passat coses que, entre que vivim en un país que no es cuida tot això per començar, llavors hi ha gent que, per exemple, es va morir molt jove, va anar al Fàbregas, dels Quatre Vents, es va morir de seguida, doncs vaig anar a veure la vídua, no sé què, un dia també rascant, buscant coses... i una mica per aquí per allà, em va ajudar també el Joan Carles Doval, això també ho vaig dir.
És un crac, el Doval és un crac.
A l'hora d'editar-ho, vull dir, i totes aquestes coses van fer que aquests productes prenguin forma, no? I el que també a vegades et pots queixar entre cometes és no hi ha la poca ajuda a nivell econòmic, que jo no demano econòmica, no? Però com a mínim que a l'hora que es facin treballs, sort que hi ha gent com tu, que li agrada i que s'hi fica i que ens dona un suport, però a l'hora de la veritat... No hi ha cap tipus de suport, no? I és una llàstima, també.
És una llàstima, però és el país que ens ha tocat viure, no? I això és el que hi ha. Com a tots els convidats, una cançó especial per tu, per la teva vida, sigui o no sigui relacionada amb la història del teu llibre, eh? Una cançó vinculada a alguna situació de la teva vida, per compartir-la ara amb tots els oients.
Entre dos aigües.
Entre dos aigües.
De Paco de Lucía. És un tema d'aquests clàssics que, vull dir... La vaig sentir per primera vegada quan era petit. I
és que tu ets molt jove, jo anava a dir. Aquesta peça és del 74.
Sí.
No sé quants anys tenies, del 74.
No, encara no en tenia, jo vaig néixer el 76.
Ostres, em sembla que és el primer convidat que em demana una cançó d'abans de néixer. Perquè, clar, tots em diuen, aquesta cançó em recorda la meva joventut. Sí. Clar, tu ets jove i em demanes una cançó d'abans.
Perquè des de petit sempre allò que la sents, i és una cançó que sempre m'ha acompanyat. Vull dir, sempre allò que a vegades estàs de mal humor, la poses, hòstia, et canvia de manera de... És curiós, saps què vull dir?
O sigui, que ara quan soni te'n recordaràs potser de la teva infantesa i adolescència, eh?
Exacte, sí.
Però has tingut bon gust, punyetero, entre dos aigües. Sí. Molt bé, Àlex, moltes gràcies i molta sort amb aquest llibre que nosaltres et recolzarem tot el que puguem, a veure, que arribi a la gent. Fins i tot hauria d'arribar als col·legis.
No, i moltes gràcies a tu, i em fa molta gràcia. Em fa gràcies perquè se'm fa estrany que m'entrevisti, saps per què? Perquè no sé si et sento tu, et sento alguna persona que fa doblatge o algun tipus de cosa.
Sóc el mateix.
Per això, saps, i se'm fa estrany, saps? Perquè aquesta veu que sents a la tele...
Molt bé, maco. Vinga, merci. Thank you.
Entre dos aguas del genial Paco de Lucía, original, com us comentàvem, del 1974, que va trencar tots els esquemes. Va ser el primer tema flamencat que va entrar a les llistes pop i va ser supervendes, va arribar fins al número 1 en aquell any. És la peça més especial per l'Àlex Gómez Font, que ha escrit Barcelona, del rock progressiu a la música laietana, on parla de Celeste i on, evidentment, parla del convidat que ara mateix tenim al costat.
Per nosaltres un autèntic històric, un autèntic patrimoni de la música d'aquest país. En Manel Josep, què tal, Manel?
Patrimoni. Hola, Albert, què tal?
Evidentment, a més t'he vist amb unes fotos molt jovenet, de quan vas començar. Abans de la plateria, què vas fer? Perquè ja vas fer moltes coses.
Ui, sí, jo vaig començar amb la música l'any... Quin any era? L'any 1967, o sigui, del segle passat, amb els dos més un, amb el Lía Clua i el Jordi Clua, fèiem una mena de folk, pop folk català, i després vaig estar...
Molt internacional per aquella època, eh? Perquè
sí,
això són els aires que us venien dels Estats
Units. Sí, exactament.
I tal, no?
Li vam donar una miqueta de modernó a la cançó catalana, no? Era una miqueta més anglosaxons.
Sí. Sí. Dos més un, i després?
Després, doncs, les patates frites, vaig col·laborar amb el Cisa, amb el Pau Riba, amb la Maria del Mar Bonet, amb molts, amb Huc, i amb quantitat de gent, i després ja doncs, amb el Gato Pérez, que vam fer el Gato i el Trilla, i després amb la plateria ja, mira, 37, quasi 38 anys que estic en la plateria.
Doncs a mi em ve ara mateix molt de gust recuperar una de les cançons emblemàtiques d'aquella formació 2 més 1, es deia Pescadors, des de finals dels anys 60, gràcies al líder de la gran orquestra plateria, l'amic Manel Josep.
Adéu a tots.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Escolteu les veus del vent.
Aneu a la mar. No penseu.
sentir.